Canviem de qüestió. La setmana passada, el dia 1 de juliol, llegíem, el dia 1, 2 de juliol, llegíem una carta al Diario de Ibiza, en aquest cas d'una mestra formentera que tots coneixem, fa molts anys que s'hi dedica, és mestra a Sant Ferran, i titulava la missiva amb una frase molt eloqüent: docent molt cansada i decebuda. Ah, d'acord, m'he confós. No és a Sant Ferran, és a Marc Ferrer. Ah, jo et feia Sant Ferran. Katie, bon dia.
Bon dia. No, anava a dir, no, som professora d'institut a Elias Marc Ferrer. La meva especialitat és l'anglès.
L'anglès, molt bé. Mira, llegirem el primer paràgraf perquè, en fi, és el quid de la qüestió. Diu així: el mateix dia que la Generalitat de Catalunya anuncia que el curs vinent contractaran 5.000, sí, heu llegit bé, 5.000 docents més el curs vinent per fer front a la Covid-19, se sap que a les Illes Balears se'n contractaran entre 250 i 350 menys. Aquí s'introdueix d'una forma clara el tema i tu verses sobre el que implica, doncs, treballar amb menys recursos, menys mitjans, menys personal humà, i una miqueta la política de retallades encobertes, pel que jo entenc, de la Conselleria d'Educació. És així?
Jo entenc que sí. A mi, òbviament, jo supos que final o dia 1 de setembre, quan ens reincorporem, tot i que ara encara estem treballant, la quota de professorat al final serà semblant a la que ara mateix tenim. Però els números fets i amb quotes en la mà, així com s'han tancat, les quotes, perquè ens entenguem, és el número de professors que es necessiten per fer un curs. Si, per exemple, tens dos cursos de qualsevol curs, són 30 hores lectives, doncs necessites 60 hores de professor. I la quota és això. Clar, a un institut que tens 60 professors, la casuística és una mica complexa. No és una qüestió de 2 més 2 són 4, tot i que al final sí que ho és. En definitiva, els números que ens diu la conselleria, Elias Marc Ferrer, per al curs vinent teníem mig professor més, sí, però teníem dos cursos més, amb la qual cosa és un professor i mig menys que tenim en el fons.
Tu vens a dir que això succeeix cada any i, per tant, hi ha una sistematització d'una política, doncs, de retallada, de treure personal humà als centres, i ho fan d'una manera teatralitzada, d'alguna manera, no?
Correcte.
Fent una escena, posant una mica un escenari en el que en principi diuen una cosa i al final, doncs, pareix que cedeixen a les pretensions dels altres quan ja tenen tot previst calculadament, no?
Efectivament, és el que dic. Vull dir, ara mateix les quotes, així com s'han tancat, els diferents sindicats de les Illes Balears han fet un càlcul, i d'aquí és 250, entre 250 i 350 menys, és el càlcul que tenia. Jo he tingut la gran responsabilitat de ser directora si és Marc Ferrer durant alguns anys, i m'encarregava d'aconseguir la quota de professorat pel curs vinent. I any rere any, són moltíssims anys que hi ha d'aquí, cada any és exactament la mateixa història. Diuen, us donem tants, i cada any els has de recordar el mateix. Per exemple, coses que passen aquí a Formentera, el fet que siguem un únic institut per a l'alumnat de batxillerat, perquè puguen tenir una mínima optativitat, que puguen fer pues les assignatures que podria fer qualsevol altre ciutadà estudiant a les Illes Balears, simplement canviant d'institut, perquè potser no ofereixen dibuix tècnic a un institut, però sí l'ofereixen al poble del costat. Per tant, tens l'opció d'agafar i anar-te'n a l'altre poble si ho vols fer. Aquí a Formentera no ho tenim. I tenim tota una casuística que es repeteix any rere any. I any rere any ells insisteixen en dir ah, és que tots hem de ser iguals, és que això ta-ta-ta-ta... I com has comentat, efectivament, és com una lluita. Jo quan era directora deia vinga, anem a posar-nos els guants de boxa perquè ara toca parlar de quotes. I per aconseguir... El professor, que realment és absolutament imprescindible per poder organitzar els curs, sembla que, clar, no te'l donen després d'unes dures negociacions, és que no els hi queda més remei que acabant-te'l donant. O potser no, perquè si al final un està tan cansat, diu, bueno, doncs això és el que hi ha, i a vegades arriba que dius, és que ja, per què els hi he d'explicar cada any el mateix, cada any el mateix? Un vol creure que aprendrien. Però és que no... Ens trobem en aquest mateix punt.
És una posada en escena. Tu vens a dir, tu dius literalment que són mentiders i fan comèdia i els compares a un jugador de futbol, entenem com fent Neymar, no? que fa grans escarafalls i cau al terra i fa 30.000 voltes. Hi ha un abisme entre la conselleria i la realitat a peu d'aula de les realitats als centres?
Jo diria, desgraciadament, que avui en dia sí. Jo, sí, sí. Sí, ara mateix, per exemple, estem treballant en la planificació pel curs vinent i el pla de contingència Covid-19. Encara, bé, em sembla que potser s'ha publicat en el BOIP d'avui, però estem a dia 7 de juliol, en teoria en juliol, hem d'estar fent aquest pla de contingència i la conselleria encara no ha estat capaç de publicar les instruccions. Sí, és veritat que tenim a les nostres mans un esborrany, en tot el que això implica, que potser si treballes damunt l'esborrany després hi ha canvis i has de tornar a fer tota la feina, però bé, com a mínim per saber més o menys cap on anem, sí que estem començant a treballar i a fer coses, semblen incapaços de donar-nos orientacions clares, senzilles i pràctiques. Per un costat et diuen heu d'evitar que es moguin els alumnes pel centre i per una altra banda diuen les escales han de ser d'un sol sentit a ser possible. Clar, si tens dues escales al centre, què ha de primar? Que han de pujar i baixar per una escala o no s'han de moure pel centre? Contradiccions contínues i constants que fan treballar molt, molt difícil i les casuístiques, les situacions que es puguen donar no queden reflectides i no ens donen gaire orientació. De fet, durant tot el procediment del Covid, les instruccions que hem rebut es anaven contradiguent contínuament. O sigui, un dia ens deien no podeu avançar a Tamari, al cap d'una setmana ens deien bé, en el cas de quart d'ESO, segon de batxillerat, que és final de cicle, si podeu avançar a Tamari, i al cap de tres setmanes ens deien bé, si podeu donar a Tamari. Clar, cada vegada que diuen o donen aquestes instruccions, nosaltres hem de repensar i hem de reorganitzar la feina. Si cada setmana te donen una instrucció diferent, al final, per què ha sortit endavant i per què ens hem sortit? Perquè la gent ha dedicat moltes hores i molta feina i per la bona voluntat de la gent, però si fos per la conselleria no haguéssim acabat el curs com l'hem acabat.
Per tant, aquesta percepció que els pares de vegades se mos escapa perquè no vivim les trinxeres des de dins, com ho feu el personal docent dels centres, hem de pensar que per la conselleria i pel govern balear, per extensió, l'educació, l'ensenyament dels nens de les illes no és una prioritat?
Bé, jo estic absolutament convençuda que ells en la vida serien capaços d'admetre això, però els fets ens remeten que és una qüestió d'oportunitat política.
Com vol dir, oportunitat política?
Pues si creuen que els donarà més vots fer alguna inversió en aquest sentit, sí, no.
Hi ha un càlcul polític en totes les accions que fan en relació als centres.
Sí, bé, en relació crec que tot és la seva feina, en el fons, no? Tot sovint.
En lloc de creure que l'educació és un servei essencial, bàsic, i és un input, és un valor, és un actiu, no només per al futur econòmic de l'illa, sinó per la societat com a tal.
Efectivament. A veure, jo crec que la clau està en les decisions que prenen, desgraciadament, els aprenen... Oh, desgraciadament, bé, potser és el sistema, que és un sistema que ja no ens acaba de servir. Els aprenen amb una clau política, electoralista, i la realitat és que l'educació no és una despesa, sinó que és una inversió. Des del moment que s'entén l'educació com a inversió de futur, aleshores, si realment creguessin això, no tindríem la inversió del més baixa que hi ha de totes les comunitats autònomes. És que potser si hi ha 17 comunitats autònomes i les dues ciutats de Ceuta i Melilla, em sembla que Balears està en el lloc, no sé si és el 14 o el 15, en inversió. Clar, per una banda t'importa, però per una altra banda no estàs invertint, i si ens mirallem en Europa, la despesa en educació és el doble que és aquí. A mi jo crec que no és una prioritat. Vull dir, clar, però clar, dir això, admetre això políticament, seria posar-se una creu.
Cansada i decebuda és el cor en el nus de l'article, i tornes a posar l'accent en això, que s'augmenta doncs l'exigència, la responsabilitat, la feina real, les hores que treballeu cada any. Per què no interessa a les famílies tenir mestres estressats?
Jo, és que hi ha moltes coses que comença a donar-me de compte que no entenc. Perquè jo crec que es final prioritzen en un sentit o en un altre, i moure coses i moure fitxes és de persones atrevides. I veig molt poc atreviment, veig molt desganes de com donar una perpetuïtat i continuar amb aquest sistema. I em sap molt de greu, perquè realment qui ho està patint són les famílies. Jo crec que això és una cosa que tothom ha de tenir molt clar. Els docents, els mestres, els professors, el que volem és que les famílies puguen prosperar, que puguen anar endavant, que puguen créixer. I estem allí i ho seguirem fent independentment dels polítics. Potser al final som tan maltractats per això mateix, perquè els polítics saben que ho faim de cor, que és una qüestió vocacional, i farem tot el possible per no deixar cap nena endarrere, o cap nena.
Molt bé. Una altra qüestió. Comentaves aquest estatus, diríem, trist, d'estar a la cua en la inversió per comunitats, i al mateix temps som els líders en abandonament escolar a l'Estat. I a més, allò més tragicòmic és que després us posen a valtros en la diana per aquests mals resultats, quan no treiem bones puntuacions o quan hi ha abandonament escolar. És un esport nacional, ja, la demonització dels mestres, aquests que teniu 3 mesos de vacances, segons tothom?
Potser sí, sigui un esport, un esport de bars, però com n'hi ha molts d'esports de bars. Jo no em vull quedar en la queixa, però, clar, arriba el mes de juliol, estem cansats, i també aquí jugàvem amb el que estic cansada de tot el curs, de tot el que hem passat, arribam agotats, o sigui, com els dimoniats aquests de les piles d'Uracel que ja no donen. Quan arriba juliol, nosaltres estem que ja no donem. I, a més, a mesura que van passant els anys, quan veus any rere any, any rere any, que la situació es perpetua, els errors que es cometen són els mateixos i que sembla que no es pren nota i no es millora, al final arriba un moment que un està cansat i es planteja moltes coses.
Un dels conflictes, una de les problemàtiques que ens trobem els que estem implicats en la coneguda com a comunitat educativa en cada centre, ja sigui doncs, a través de les APIMES, a través del Consell Escolar, etc., és, per exemple, la manca de professors de suport, no? Quan hi ha nens amb necessitats especials i que de vegades pareix que estàs negociant amb un banc per la hipoteca, no? O sigui, algo tan bàsic com un professor de suport, però ens el donen mitja jornada que l'hem de compartir amb l'altra escola. També us arriba aquesta sensació de que no ens prenen massa en sèrio, els pares, en aquest cas parlo com a pare.
Mm-hmm. Desgraciadament jo crec que és així. És clar, des del moment que es planteja que som números, la cosa resulta difícil d'entendre. I per nosaltres és molt, molt frustrant i jo entenc que per les famílies que ho puguen viure en primera persona encara més. Vull dir, jo això ho tinc molt, molt, molt clar. Nosaltres hem de donar resposta a les famílies. I sí, és que és arriba, dius, què és el que voleu, què és el que preteneu? Quan les hores que es fan de programa d'acollida lingüístic i cultural al centre, no fa tants d'anys havia un professor sencer per aquesta tasca. Ara em sembla que són 6 hores. El número d'alumnes nouvinguts que tenim és el mateix. Amb el cas que comentaves d'alumnat de necessitats educatives especials o els diferents alumnes que puguen tenir algun diagnòstic i necessitin una atenció més individualitzada. Sí, és que es regateja, s'està regatejant amb aquestes coses, sí. És una realitat i és molt, molt, molt trist i entenc. El que a vegades em resulta una mica curiós és trobar, crec que els docents no sabem a vegades trobar aquesta línia de comunicació en les famílies, no? Valtros ens veus com una mica llunyans o no sé exactament com i naltros a valtros també no necessitam ajudar-nos. Perquè és que si no funciona i al final sí que és veritat que com a docent et pots trobar en situacions i en famílies i dius, bueno, jo vaig a treballar amb el nen perquè en la família no puc, això també és una realitat.
Mm-hmm. En l'article parles directament de sentir-te desemparada i que no et convencen. Dues qüestions. Creus que és una sensació molt extensa, molt compartida entre el personal docent? I dos, com treballa algú en una empresa a qui no es creu?
Primer, sí, jo crec que de fet he tingut molts de companys, col·legues, gent coneguda, gent que no coneixia des gremi, que m'han enviat missatges i m'han dit moltes gràcies, m'he sentit totalment reflectida i crec que sí que som molts els que ens trobem amb aquesta situació. I la segona pregunta que em feies, ara m'ha fuit d'escap, però segur que me la recordaràs.
No, com algú treballa sí. En una empresa que no es creu?
A veure, perquè creiem en la docència.
Bueno, l'empresa docent te la creus, l'empresa institucional no?
Aquí està, clar, jo en la docència hi crec cegament, és que si no fa anys que m'hagués buscat la vida d'una altra manera. Jo, aquella alegria que tenen els alumnes, les alumnes, quan aprenen, avui mateix, o sigui, els meus alumnes de segon de batxillerat, jo era tutora de segon de batxillerat, estan fent la selectivitat i ens parten, sap greu estar aquí i no poder estar amb ells ara, que estan, pues això, és el seu moment, tampoc no cal que hi siga, però en la docència hi crec. El que no crec ni és amb el sistema que tenim ni el suport de l'administració.
Caiti, ja per acabar, hem parlat sobre la teva carta la setmana passada al Diari d'Eivissa, una carta molt valenta i en fi, m'atreveixo, goso qualificar-la així, malgrat que no hauria de ser la meva feina, i en la que, doncs, amb nom i cognoms, doncs, expliques com te sents, i tu mateixa dius, doncs, que molta gent, doncs, molts altres col·legues, doncs, t'han comunicat que en fi, que se sentien reflexats. Deixa'm preguntar-te per un parell de qüestions abans d'acabar sobre aquest curs. Teniu pla de contingència pel setembre?
Ho he comentat al principi. Crec que avui han publicat al BOIP les instruccions per fer aquest pla de contingència. S'està treballant amb ell. És una de les feines que tenim ara al juliol.
Però com serà pels alumnes d'institut que més necessiten aquest contacte amb l'adolescència, veure com s'ho farà. I d'altra banda, mos pregunta un oient, diu, què li diria als pares dels nens que s'enduen els fills a estudiar a Eivissa, a l'institut?
Bé, si ells creuen que és una millor opció, doncs és la seva elecció, no hi tinc res a dir. Em sap greu, però em sap greu perquè crec que l'ensenyament públic és un bon ensenyament i tinc la certesa que el fet que els duguin a Eivissa no els hi donarà una millor qualitat, simplement pues, tindran un viatge d'anada i tornada que acabaran molt cansats, però és una decisió absolutament respectable. Si això és el que ells volen per seus fills, pues, endavant.
Ja per acabar, com arriben els nens de l'escola i per què hi ha tanta diferència entre les notes de l'escola prou bones i a l'institut?
Jo crec que aquí hi ha diversos temes.
Hi ha coordinació entre escola i institut?
Sí que hi ha coordinació entre escola i institut i tenim reunions i ens parlem i ens comuniquem, però primerament la metodologia que sempre és una altra. O sigui, un institut té una forma de funcionar, tens 10 assignatures, tens 10 professors. A l'escola primària tens 10 assignatures i a la millor tens 3 professors, dels quals un tens com el 80% del temps. Aquesta és la primera gran diferència. Després, més diferències és nivell maduratiu dels alumnes. Nosaltres els hi estem ensenyant autonomia, els hi estem ensenyant a adquirir els coneixements per ells mateixos. A primària no és tant aquesta part d'autonomia. Jo li diria a un pare o a una mare que ha tingut un fill, pues, és que l'adolescència és una etapa totalment diferent, que no té res a veure. El meu nen era molt, molt bo i quan és adolescent no ho és. Potser és la culpa de l'institut? Hi ha molta gent que creu que sí. Però són diferents moments vitals i diferents etapes per les que es passen. El sistema és totalment diferent. A l'institut tenim continguts, tenim uns continguts mínims de cada assignatura que s'han de donar i el sistema és escàs. Aquí nosaltres potser ens agradaria canviar-ho, però de moment la normativa és escàs.
Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a donar aquest testimoni. L'has traslladat de la tinta al micro, t'ho agraïm molt. No és habitual, doncs, que algú exposat a l'escrutini públic, en aquest cas un professor d'institut de Formentera, una comunitat petita, doncs alci la veu i sigui, com diuen en anglès, outspoken, no? Que parli sense pèls a la llengua. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per haver-me convidat i res, si qualsevol dia voleu que torni, és aquí estic disposada a parlar-me. No tinc cap problema d'expressar les opinions i reflexions, que crec que és un exercici molt saludable. Gràcies.
Salut.